Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Més enllà de Barcelona, s'enquista el sensellarisme a Catalunya. La realitat es fa evident i només cal passejar-se cada dia pels carrers del país per veure-ho. Per exemple, aquesta nit a Tarragona s'ha fet un recompte i l'Ajuntament assegura que a la ciutat hi ha 78 persones que dormen al carrer. Un grup de voluntaris ha sortit durant el vespre i fins ben entrada la matinada i s'ha passejat per tots els carrers de Tarragona per tenir una radiografia completa de les persones que no tenen casa i es veuen abocades a dormir al carrer. En el cas de la capital catalana, l'últim recompte que es va fer en va detectar més de 1.200 persones. Però més enllà del problema i la complicació que suposa haver de dormir ja de per si al carrer, les facilitats cap a aquest col·lectiu escassegen. I és que en moltes ciutats del país un dels principals esculls que es troben al sense llar és poder accedir al padró. Molts ajuntaments els hi deneguen perquè no poden acreditar un domicili fix i això els impedeix accedir a les prestacions socials o a un servei tan bàsic i essencial, encara més quan vius al carrer, com és poder ser atès per la sanitat pública. Per això avui focalitzarem la mirada més enllà de la capital catalana i analitzarem què passa a altres municipis quan una persona sense sostre va al seu ajuntament i demana empadronar-se. Ja us avanço que en la majoria de casos el que es troba és un cop de porta o, en el millor dels casos, traves de tot tipus.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La qüestió del sense llar i l'empadronament que abordarem avui en el tema de portada, però també tindrem temps per repassar la resta d'actualitat que ens deixa aquest matí de dimecres. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Joe Biden ja és a Israel, on s'ha reunit amb el primer ministre Benjamin Netanyahu i on ha tornat a mostrar el suport explícit al país.
Bona tarda, Xavi. El president dels Estats Units ha apuntat Hamas com a responsable de l'atac aquesta matinada a l'hospital de Gaza, que ha causat 500 morts, i ha insistit en el suport del país perquè Israel es defensi dels atacs.
I en el terreny de la política espanyola, el PSOE guanyaria avui les eleccions amb el Partit Popular, això sí, a tocar. Ho diu l'últim baròmetre del CIS, que s'ha fet públic avui i que és el primer que es fa després de la investidura fallida de Feijó.
El PSOE disminueix la seva distància, com deia, sobre el PP, i obtindria un 32,6% de suports, només 4 dècimes per sobre dels populars, que es quedarien amb un 32,2%. Pel que fa a Junts i Esquerra, es distanciarien i els republicans aconseguirien un 1,9% dels vots, mentre que els juntaires s'endurien l'1,3%.
Ull, una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha acabat atenció amb una organització que es dedicava al tràfic i al comerç il·legal d'animals. És la primera vegada que aquests quatre cossos policials treballen conjuntament.
Els agents han pogut alliberar 370 gossos i mig centenar de gats que es criaven, es transportaven i es venien sense cap mena de condició higiènica. Molts animals agafaven, per tant, malalties contagioses i en l'operació també es van trobar cadàvers. Un dels líders del grup ja està en presó provisional.
I en els esports us explicarem que l'Eibar serà el rival del Llevant Les Planes a la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els sorteig han parellat tots dos equips a l'espera de la llista de convocades que aquesta tarda farà pública la seleccionadora Montse Tomé pels dos propers partits de la Women's Nations League.
I en bàsquet, victòria d'autoritat del Barça a la pista del Partizan.
Els de Roger Grimau s'han imposat amb claredat per 83-92 en una pista complicada i segueixen invictes a l'Eurolliga. Ara toca el Bayern de Munic, que visita divendres al Palau Blaugrana.
Ara, d'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores. Sembla que s'acosta una tongada de pluja. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Aquest matí hem tingut alguns ruixats dispersos a punts a les comarques de la meitat oest, bàsicament cap a l'àrea del Pirineu també, i al llarg de la tarda tindrem moltes més clarianes. Destaca avui les temperatures que han pujat respecte a les deia a causa dels vents del sud que estan bufant, i per tant, doncs, de cara a les properes hores, tranquil·litat, la presència d'alguns núvols, però sobretot aquest vent que fa pujar les temperatures. Canvi de temps de cara a demà. Al matí ja força núvols a la meitat oest de Catalunya i aquestes nuvolades, a partir de mig matí i migdia, donaran les primeres pluges a les comarques de Lleida, comarques de Tarragona, i al llarg de la tarda escombraran tot Catalunya i continuarà plovent també durant tota la matinada de dijous a divendres. Divendres al matí, encara amb precipitacions, especialment a les comarques del nord de Barcelona, Girona i Pirineu. Tot això acompanyat d'un descens de les temperatures, sobretot ja a partir de demà a la tarda, especialment divendres i també de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i David García a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
La dificultat per empadronar-se és el principal mal de cap que tenen les persones sense llar que viuen a Catalunya. Reiteradament, les entitats socials que treballen amb aquest col·lectiu denuncien les traves que poses en els ajuntaments catalans perquè aquests ciutadans accedeixin al padró sense anar més lluny. L'últim en denunciar-ho ha estat la síndica de Greuges de Catalunya, que assegurava que l'Ajuntament de Barcelona dificulta l'empadronament del sense llar.
Aquestes persones no puguin tenir un padró els dificulta l'accés a ajudes socials, un fet que les deixa en una situació, per tant, de desemparament. També els impedeix accedir, per exemple, a la salut pública i escolaritzar els seus fills, si els tenen. I un altre efecte freqüent és que alguns sol·licitants acaben desistint de fer el tràmit i es queden vivint al carrer en una situació d'extrema vulnerabilitat.
Habitualment, però, quan parlem de persones sense llar, directament ens ve al cap la gent que dorm al carrer a Barcelona, però és que el sense llarisme és un problema que s'estén arreu del país. Per exemple, a Tarragona, aquesta matinada, s'ha fet un recompte de persones sense sostre i n'hi ha 78.
Els equips s'han repartit en diferents zones de la ciutat i han pentinat carrer a carrer en una acció que ha començat a les 11 de la nit i que ha acabat ben entrada la matinada. Els participants han anotat el lloc on trobaven les persones sense sostre, el sexe i algunes dades també tècniques que permetran als serveis socials municipals desenvolupar estratègies per reduir la vulnerabilitat d'aquestes persones.
I una de les voluntàries que hi ha participat en aquest recull que s'ha fet a Tarragona aquesta matinada és la Margarita Mardones.
Quedes parada, no?, perquè alguns els sents parlar, veus que són persones com tu, no?, que no són gent que, bueno, que està borratxa, que és la imatge que tens, no?, i gent, pues, bueno, que els sents parlar, que raonen molt bé, bueno, que tenen uns estudis i, bueno, que pot ser tu demà, no?
Això passava, com dèiem, aquesta matinada a Tarragona, però si mirem a Lleida, l'atenció del sense llar està col·lapsant serveis. Aquí el servei de dutxes per a aquest col·lectiu s'està desbordant.
Enguany l'Ajuntament ha tancat el servei de dutxes que habitualment oferia persones sense llar i també els temporers que venen a Lleida per recollir fruita, i això ha fet que el servei de dutxes que ofereix la Fundació Real Sant Ignasi no doni l'abast.
Tornant a l'inici, tornant a Barcelona, aquest dimarts us ho explicàvem ahir en aquest mateix programa, l'Ajuntament va negar que es posessin dificultats a l'empadronament del sense llar i va dir que des de l'entrada del nou govern de Jaume Collboni del Partit Socialista el consistori ha mantingut els canals d'empadronament. Però què passa amb el sense llar més enllà de la capital catalana? Avui ens ho hem preguntat i per això ho volem analitzar tot plegat amb el Lluís Miguel Luna, i és secretari de Presidència de Càritas Catalunya. Senyor Luna, bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.
La dificultat per empadronar-se va més enllà de la ciutat de Barcelona?
Sí, efectivament. Aquest és, tenim una constatació. Així com hi ha municipis catalans que generalment, doncs, no posen problema, no solament a les persones sense llar, sinó també a persones migrants que encara no tenen concedit el permís de residència, en canvi hi ha altres municipis que realment, doncs, no volen empadronar ni persones sense llar ni tampoc volen empadronar, doncs, aquestes persones amb una situació irregular. I això està originant uns processos de gentrificació, perquè hi ha municipis catalans, alguns molt propers a la ciutat de Barcelona, que no empadronen aquestes persones, i aquestes persones, sabent que hi ha altres municipis que ho fan, doncs es desplacen. Amb la qual cosa, doncs, el problema es desplaça d'un municipi als serveis socials de l'altre municipi.
Uh-huh. Clar, ho comentava ara mateix, no? És en el cas aquestes, quines dificultats, per exemple, es troben sense llars que puguin estar al carrer a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, municipis propers de l'àrea metropolitana, que, com deia, els expulsa. Si teniu constatat que és així, que l'Hospitalet, Badalona, Esplugues, per exemple, pensant en ciutats properes a la capital catalana, posen problemes per empadronar els sense llar.
Bé, nosaltres ens van arribar, com vosaltres acabeu d'esmentar, doncs, de diverses poblacions, no? I aquest és un fenomen que no s'esdevé recentment, sinó que des de fa ja uns anys que ho venim observant. S'ha incrementat notablement, això sí, en els últims anys, degut també, doncs, a la situació postpandèmica, i evidentment hi ha un altre factor també que és molt important, i és que molts serveis socials de molts ajuntaments catalans no han recuperat el nivell d'atenció, sobretot presencial, que tenien abans de la pandèmia. Hi ha un excés de burocratització i hi ha unes dificultats per accedir persones que no tenen gaires coneixements d'informàtica, doncs tenen molts problemes per accedir a la petició d'hores concertades amb els serveis socials o fer altres gestions vinculades doncs, a la salut o a l'educació.
Clar, això també entenc aleshores que us dificulta la feina a vosaltres, a les entitats socials, perquè us carrega de més feina que no hauríeu d'estar fent, com per exemple l'acompanyament perquè aquestes persones puguin accedir a un empadronament.
Clar, efectivament, perquè, a veure, nosaltres aquí, doncs, per exemple, doncs, a la nostra seu, aquí a Càritas Catalunya, doncs, d'una manera recurrent, van venint persones, moltes venen d'altres municipis, altres no, però, clar, el que esmentava doncs, també les declaracions de la síndica és una realitat, i és que falten infraestructures per a aquestes persones. L'arrel del problema és més profunda. L'arrel del problema està doncs, en que hi ha un dret reconegut per la Constitució espanyola, que és el dret de l'habitatge, al qual hi ha milers i milers de persones a Catalunya i a la resta de l'Estat que no el poden exercir. També apuntàveu no solament estem parlant de sense llar, el concepte és més gran, parlem de persones en situació de sense llar, això es porta a parlar de persones que viuen en xaboles, persones que viuen en cotxes, en nous industrials, persones que han de demanar doncs, a familiars que els allotgin i, evidentment, també altres persones que es veuen abocades a les ocupacions per la seva situació greu i dramàtica.
En Lluís Miguel Luna, que és el secretari de Presidència de Càritas Catalunya, que avui ens ha acompanyat per analitzar aquest problema que pateixen els sense llar per empadronar-se en els municipis. Senyor Luna, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Passant 11 minuts de les dues del migdia, posem el focus cap al Pròxim Orient, on el president dels Estats Units és avui de visita a Israel per trobar-se amb el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu. La visita del mandatari nord-americà arriba just al dia en què, de matinada, un míssil ha impactat contra un hospital de Gaza que ha deixat mig miler de morts.
Joe Biden ja s'ha pronunciat, ha apuntat a Hamas com a responsable d'aquest atac. En una breu declaració ha afirmat que Israel vol minimitzar les víctimes i, en canvi, Hamas les vol maximitzar. El president dels Estats Units ha insistit en el suport del seu país a Israel perquè es defensi. L'atac a l'hospital de Gaza ha provocat ja la cancel·lació de la trobada posterior que Biden tenia prevista a Jordània amb el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, així com el rei Abdullah II de Jordània i el president d'Egipte.
El conflicte està generant també una guerra diplomàtica. El Parlament Europeu critica la divisió interna que ha exhibit aquests dies la Unió Europea i ha reclamat solidaritat amb el poble palestí, a qui ha desvinculat clarament de Hamas.
Alguns eurodiputats han retret també a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, la seva trobada amb el primer ministre, Benjamin Netanyahu, mentre que d'altres han acusat l'alt representant de la Unió, Josep Borrell, d'actuar amb passivitat envers el conflicte.
A tot això, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, remarca que els hospitals no poden ser objectiu de cap atac i crida la població civil palestina a protegir-se.
I en una mateixa línia també s'ha pronunciat la delegada de Mitges Sense Fronteres per Catalunya. En una entrevista als micròfons d'aquesta casa, Milà Font s'ha mostrat molt crítica amb el bombardeig a infraestructures sanitàries i ha explicat les dificultats que l'ONG té a hores d'ara per atendre els ferits. Són declaracions a la caravana.
Ya empieza a haber un problema de analgésicos y de medicamentos. Por ejemplo, nosotros en tres días de esta semana hemos gastado lo mismo que normalmente gastábamos en tres semanas, ¿no? O sea, los suministros se están acabando de una manera muy, muy rápida por todas esas necesidades que hay ahora mismo de heridos.
I a hores d'ara l'aigua també ja comença a esgotar-se a les botigues i els ciutadans han de recórrer a l'aigua del mar.
Per tot plegat, el Papa Francesc convoca pel dia 27 d'octubre una jornada d'oració i dejuni per la pau. Al final de l'audiència general d'avui, el pontífex ha tingut de nou un pensament per a la població que pateix aquest conflicte tant a Palestina com a Israel i també ha convidat a tots els creients, sigui quina sigui la seva religió, a una jornada de dejuni i penitència.
L'oració serà divendres a les 6 de la tarda. Sant Pere, el pontífex, ha estès aquesta invitació a tots els germans germans i germanes cristians, però també els que pertanyen a altres religions. Francesc també ha tingut un record per la guerra d'Ucraïna, de la qual ha dit que ja no se'n parla, però que continuen patint el conflicte.
Les protestes i represàlies per aquest conflicte que s'estenen arreu d'Europa. Avui la ciutat de Berlín s'ha llevat amb un atac a una sinagoga i a un centre comunitari jueu. El canceller alemany Olaf Scholz ha condemnat l'atac fet amb còctels Molotov i ha subratllat que l'antisemitisme no té cabuda a Alemanya.
I a Catalunya també han aparegut pintades, en aquest cas a la façana de la seu de Junts per Catalunya a Barcelona, unes pintades a favor de Palestina i acusant la formació de ser còmplice del genocidi al poble palestí. Precisament, Junts ha retirat avui una moció que volia debatre en el proper ple del Parlament de Catalunya, que reclamava el dret d'Israel a existir i reafirmava també el compromís del Parlament en una resolució pacífica del conflicte.
Mentrestant, el nivell d'alerta terrorista ha augmentat arreu. A Espanya s'han reforçat l'increment de les mesures antiterroristes per part de les forces de seguretat no gaire lluny d'aquí, a França. Aquest matí també s'han hagut d'evacuar 6 aeroports per amenaça d'atemptat.
I a casa nostra, segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, el conflicte entre Israel i Hamas pot incentivar atacs terroristes, però ha enviat també un missatge de calma i ha dit que no hi ha perill imminent. En tot cas, el govern diu que estarà atent.
I nosaltres divendres doncs, tenim també el gabinet antiterrorista en el que analitzarem amb molta més precisió doncs, quins són els espais que estem reforçant i que hem d'anar mantenint i sostenint en el temps.
El conseller Elena, que ha fet aquestes declaracions avui des de la capital del Moianès, on ha inaugurat la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra que permetrà a la comarca tenir servei policial per part de la policia catalana a les 24 hores del dia. El servei es posarà en marxa el proper 6 de novembre. Més coses, obrim informació política. Si avui hi haguessin eleccions generals a Espanya, les guanyaria el PSOE, però per la mínima. El 6 situa en gairebé un empat tècnic les dues principals forces del país. Aquest és el primer baròmetre que es fa després de la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo.
Enmig de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i la possible llei d'amnistia als partits independentistes, el 6, com deia, situa el PSOE amb una estimació de vot del 33,5%, superant mínimament el Partit Popular. L'anterior enquesta, publicada el 21 de setembre, donava als socialistes el 33,5% d'intenció de vot i un 31,7% als populars. Sumar, per la seva banda, quedaria en tercera posició amb un 12,7% i Vox quedaria quart amb un 10,1%, un punt menys. Pel que fa a Junts i Esquerra, que van empatar amb 7 escons a les eleccions del juliol, es distanciarien entre si. Els republicans aconseguirien un 1,9% i els de Míriam Nogueres un 1,3%.
I pel que fa a la política catalana, el govern implica els agents socials en la qüestió de Rodalies i per això aborda amb sindicats i patronals com es pot concretar el traspàs integral del servei. Avui han fet la primera reunió.
I entre d'altres s'ha tractat amb els agents econòmics i socials qüestions com el model de gestió del servei o com afectaria un eventual traspàs als treballadors que estan contractats per Renfe, que ara és la gestora del servei. El govern torna a reclamar el servei degut a l'increment d'incidències que la xarxa ha patit els darrers dies. Ho resumia així la consellera de Presidència, Laura Vilar.
L'indignant situació que viuen milers de persones cada dia, en aquest sentit ho hem expressat moltes vegades, ho saben perfectament, és públic i notori que hi ha doncs, unes incidències, moltes incidències, 831, que van superar els 100 minuts de retard acumulat per part dels usuaris entre gener i agost del 2023. De fet, només hi ha hagut 44 dies lliure d'incidències.
I a Barcelona aquesta tarda Jaume Collboni podria trobar-se amb el primer entrebanc del seu govern en solitari. Avui se celebra la Comissió d'Economia, on el projecte de pressupostos que va presentar hauria de passar el primer escull.
El govern municipal ha inclòs el punt a l'ordre del dia sense haver tancat abans cap acord amb ningú de l'oposició. Per tant, si avui Collboni no recull els suports necessaris, s'hauran de tornar a votar la comissió del mes de novembre i tindrà, per tant, un mes de marge per mirar ara de tancar un pacte. Fins ara l'oposició ha mostrat un rebuig idèntic als pressupostos i també a les ordenances fiscals. Per això aquest matí els grups demanaven al PSC que retiri el punt de l'ordre del dia de la comissió que està agendada per avui a les 4 de la tarda.
Més coses, una operació policial inèdita en què per primer cop han col·laborat els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha permès descobrir una organització criminal que traficava amb gossos i gats. Tot va començar amb una inspecció en una botiga que venia animals vius al carrer Castillejo. Pinós, al centre de Barcelona. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Com a mínim feia 8 anys que el grup es dedicava a aquest negoci. Així ho diuen els investigadors, que asseguren que l'organització criminal havia creat una estructura empresarial molt sofisticada que els havia permès internacionalitzar el negoci i obrir botigues per vendre animals a Andorra i a Dubai. Els cossos policials han comprovat que els investigats portaven un alt nivell de vida amb cases i cotxes de luxe i vacances en hotels d'alt nivell. Per aconseguir el màxim benefici, l'organització no es preocupava de l'estat dels animals, ho explica l'inspector Víctor Cusialls, cap de l'àrea central de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra.
El més aviat possible es posaven a la venda per aprofitar la imatge aquesta de tendresa d'un cadell de curta edat i per evitar, diguéssim, despeses innecessàries. Eren tant animals sans com animals malalts. El criteri d'aquesta organització era un criteri únic, un criteri absolutament i exclusivament econòmic. L'àmbit de la cura del benestar animal, el compliment normatiu, el que eren els registres de traçabilitat documental o la prevenció de malalties en general, no existia.
L'operació policial ha acabat amb 13 detinguts, 10 dels quals a Catalunya. També s'han fet una dotzena de registres en llocs com Barcelona, Girona, Mataró, Sant Cugat o Esplugues, entre d'altres. També hi va haver escorcolls a Madrid. En aquestes entrades es van trobar 370 gossos, 51 gats i 8 cadàvers d'animals, dels quals s'espera el resultat de l'autòpsia per veure les causes de la mort i el grau de patiment. Un dels líders del grup està en presó provisional per l'acusació de maltractament animal. És el primer cop que passa, com han recordat els cossos que han participat en aquesta operació, que han celebrat la bona sintonia i els bons resultats que han aconseguit gràcies a la feina policial conjunta.
Gràcies, Pau. Mirem ara cap a la Catalunya central, concretament cap al Solsonès, on des d'aquesta setmana i fins a mitjans de desembre una parella d'informadors ambientals resseguirà els boscos i espais naturals dels municipis de Navès i Guixers per evitar accions incíviques, sobretot els boletaires que aquesta tardor freqüenten la zona.
Tradicionalment, la tardor és una època de molta afluència de gent en aquesta zona del Solsonès, ja que hi creixen molts bolets. Aquest any, però, la manca de pluges i també la sequera acumulada ha fet que la campanya de bolets sigui molt dolenta. Com a conseqüència, els espais naturals estan molt més buits que en altres èpoques. Tot i això, les conductes incíviques es van repetint. En parla l'alcalde de Guixers, Jordi Selga.
Estacionar de forma incorrecta, tallant el pas doncs, a les explotacions ramaderes, deixant cotxes al mig del camí que impedeix el pas de la resta de vehicles, llançant doncs, brossa pel bosc, que potser ho troben normal i no n'és, totes aquestes accions que al final acaben perjudicant doncs, el que és el nostre entorn rural.
Aquest estiu, tot i que l'afluència de gent també ha estat molt menor per la manca d'aigua, l'alcalde ha explicat que s'han posat unes 500 sancions per incivisme als boscos de la zona.
I abans dels esports, un últim apunt. El jutge imputa al president del Barça, Joan Laporta, pels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enríquez Negreira, entre els anys 2008 i 2010. Això és durant l'anterior mandat de Laporta com a president del club.
El jutge Joaquín Aguirre, per tant, conclou que aquests pagaments no han prescrit i que constitueixen un delicte de suborn continuat per administració deslleial i també per falsedat en document mercantil. El magistrat també investigarà totes les persones que van ser membres de la junta directiva del Barça durant el mandat de Laporta o que estiguessin integrades a l'organisme del club i que, per tant, tinguessin una responsabilitat efectiva la presa de la decisió d'efectuar aquests pagaments a José María Enríquez Negreira i al seu fill.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Ara sí, obrim plana ja esportiva. L'Eibar serà el rival del Llevant Les Planes, Pol, en la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina.
Així ho ha determinat el sorteig que s'ha celebrat fa uns minuts a la ciutat esportiva de Las Rozas. La resta d'emparellaments són els següents: Tenerife Sporting Club de Huelva, Oviedo Alhama, Granada Athletic Club, Cacereño Alavés, Osasuna Betis, Club Deportivo Alba Villarreal i Juan Grande València. En aquesta tercera eliminatòria s'enfronten 8 equips que van guanyar l'anterior passi, amb els que van acabar entre la novena i la setzena posició la temporada passada al campionat de Lliga. La tercera tanda de partits de la Copa, per tant, es disputarà entre el 7 i el 9 de novembre.
Un sorteig per ser marcat per la llista que aquesta tarda farà pública la seleccionadora espanyola Montse Tomé.
Serà a les 4 quan anunciï la convocatòria de jugadores que disputaran la tercera i quarta jornada de la UEFA Women's Nations League. Seran els partits el 27 d'octubre contra Itàlia i el 31 d'octubre contra Suïssa. La selecció ha guanyat els dos partits que ha jugat de moment, contra Suècia per 2-3 i contra Suïssa precisament per 5-0. Actualment és líder del grup A4.
Per la seva banda, la selecció espanyola sub-21 masculina passa per sobre de Kazakistan en un contundent 0-4 en el seu partit de classificació per a l'europeu del 2025.
Fermín López, jugador del Barça, avançava el combinat nacional amb un gol al minut 11 de partida en la seva estrena com a titular amb la selecció. A la segona meitat, López posava el 0-2 al marcador, mentre que Fran Pérez anotava el tercer al 56 de partit. A les acaballes del maig, al minut 89, Samu acabava de sentenciar amb el 0-4 definitiu. Els de Santidenia sumen la tercera victòria consecutiva en 3 partits i continuen invictes a la fase de classificació per aquest europeu.
I en bàsquet, 9 cops sobre la taula del Barça, que ha guanyat el Partizan per 83-92 en la tercera jornada de l'Eurolliga i es manté, per tant, líder invicte de la competició.
El Barça va dominar el match sense afluixar en cap moment. La Provítola va guiar l'equip sent el màxim anotador amb 20 punts. També bon partit d'Hernán Gómez amb 15 punts i Sadoransky amb 10 rebots. Els de Roger Grimau guanyaven de 10 al descans i demostren estar en un gran moment de forma, especialment a Europa, on segueixen invictes amb un 3-3. Precisament l'entrenador dels culers posava en valor la intensitat dels seus homes durant tot el match.
Un gran triomf, guanyar aquí no és gens fàcil, és molt, molt difícil, l'ambient és espectacular, l'equip Partizan, molt bon equip. Bé, molt content, molt content, crec que hem fet un partit molt rodó, amb atac, un equip, un partit molt bon defensa.
De la resta de partits de l'Eurolliga jugats ahir, victòria del Real Madrid al Wizzing per 93-79 contra els Algiris Kaunas, mentre que el Baskonia ha caigut a casa contra el Bayern de Múnich, proper rival del Barça, per 68-76. Avui serà el torn del Maccabi de Tel Aviv en el seu primer partit des de l'esclat de la guerra a Israel. Viatja a València amb un desplegament sense precedents a la capital del Túria. 700 agents de policia vetllaran per la seguretat del partit, que ja ha estat declarat del risc.
I qui també juga avui és la penya.
En la tercera jornada d'Eurocup reben els Wolves a 8:45 del vespre a l'Olímpic i l'entrenador Carles Duran és conscient de la importància del factor pista.
Si volem estar entre els millors, passa sobretot per guanyar a casa. És veritat que vam recuperar la derrota a camp del Cedevita, però tenim ganes de jugar a casa amb la nostra gent. Crec que vam jugar un mal partit la primera jornada i volem tornar a jugar bé a bàsquet per la nostra gent.
El Joventut de Badalona suma una victòria i una derrota en competició europea. És cinquè al grup A, qui també juga a Europa. Aquesta tarda és el Cadí la Seu, que rep el Flames Carolo a 8:45 del vespre. Tots dos equips sumen un triomf a Europa, per tant, serà un duel pel liderat del grup.
I en tenis, en joc a aquesta hora els vuitens de final del torneig de Nanchang a la Xina, on Sara Sorribas busca el bitllet per als quarts.
Per fer-ho, haurà de superar la colombiana Camila Osorio. Aquesta hora el partit el guanya Osorio. S'ha endut el primer set per 6-4, 1-1 al segon. De moment, aquest empat que regna l'electrònic en enfrontament directe només s'han jugat abans en una ocasió amb victòria per la de Castelló de la Plana. A les 5 de la tarda juga Massarova els vuitens de final del torneig de Cluj Napoca a Romania contra la belga Bulgaro.
I en categoria masculina, ahir va jugar Roberto Carballés, darrer representant espanyol a l'ATP d'Anvers.
Tot i realitzar un espectacular primer set, trencant en totes les ocasions al servei del seu rival, Carballés es desinflava la segona mànega i forçava un tercer set que s'acabava decidint el tiebreak a favor del francès. 6-0-3-6-6-7 contra el canari, que passa per una molt mala ratxa en cadena ja 5 derrotes consecutives. Aquesta desfeta, sumada a la de Jaume Munar al passat dilluns, deixen sense representació espanyola aquest torneig.
Mirem a les pistes de futbol sala, on hi ha hagut victòries del Barça i el Santa Coloma en jornada intersetmanal.
Els blaugrana van guanyar per 2-4 al Pozo Murcia en un duel clau pel liderat. Els murcians s'avançaven amb un gol d'Eric Pérez, però els de Jesús Velazco reaccionaven a temps i remuntaven amb un triplet de Caratela. Dos gols a la primera meitat i un darrer a la segona. Tafi apareixia dins de l'àrea al minut 39, escurçant diferències pels murcians, i finalment Sergio González sentenciava amb el 2-4 definitiu a les acaballes del partit. Per la seva banda, el Santa Coloma aconseguia capgirar un gol en contra de l'Inter Movistar amb els gols d'Oriol Santos al minut 29 i David Peña al 34. Precisament Peña es mostrava molt satisfet del treball de l'equip durant els 40 minuts.
Bueno, yo creo que se ha notado un cambio de chip en todo el equipo con respecto a las anteriores jornadas. Sobre todo en defensa se ha notado mucho que hemos ido los 40 minutos al máximo, hemos defendido increíble contra un equipo como Inter, que es un equipo top, y hemos conseguido la victoria por primera vez en esta temporada.
Amb aquest triomf, l'Indústria Santa Coloma puja a la 14a posició a la classificació amb 4 punts i el Barça segueix líder amb 16, 4 més que el Pozo Murcia, que és segon.
I atenció a aquesta notícia, perquè hi ha escàndol a França, on el ministre de l'Interior va dir ahir per televisió que l'exjugador del Madrid, Karim Benzema, té vincles amb un grup terrorista.
Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans.
El senyor Benzema té vincles notoris amb els germans musulmans. És el sorprenent anunci que va fer ahir Gérald Darmanin, ministre de l'Interior francès, a la cadena CNews. Per cert, que fa uns minuts hem sabut que la senadora republicana Valérie Boyer ha demanat a les seves xarxes socials que, si es confirma la informació, es retiri la pilota d'or i la nacionalitat francesa a Karim Benzema.
I també a Itàlia hi ha un escàndol relacionat amb el futbol per una presumpta xarxa d'apostes il·legals que implicaria diversos futbolistes del país.
Ahir va declarar el jugador del Newcastle, Sandro Tonali, davant de la Fiscalia de Turí en aquesta compareixença, Tonali ha confessat la seva participació en apostes sobre l'equip que jugava en aquell moment, el Milà. Qui va destapar el cas va ser el també futbolista italià Nico Fagioli, que ha estat sancionat amb 7 mesos d'inhabilitació, un curs de 5 mesos, una multa de 12.500 euros i un mínim de 10 trobades per parlar sobre els efectes negatius de les apostes. Fagioli ha rebut la mínima pena esportiva a la qual s'enfrontava per la seva col·laboració amb les autoritats, una estratègia que sembla que Tonali també seguirà. S'exposa, per tant, a una sanció de 7 a 12 mesos fora dels terrenys de joc.
Estel Migdia.
Per a punt final de la música d'avui, el protagonitzen els Mishima, que ja han anunciat les dates del seu tradicional concert de Nadal, que com a novetat aquest any arriba també a altres punts de Catalunya. El grup, liderat per David Carabén, actuarà el divendres 22 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona, però abans, el dia 15, passarà per Vic i el 16 per Tarragona.
Mishima ja fa anys que acostuma a reunir per Nadal tots els seus seguidors en diferents concerts. Després del concert de l'Apolo, el 29 de desembre, actuaran a la Sala Mirona de Salt i l'endemà, dia 30, al Cafè Teatre de Lleida. Les entrades per tots aquests concerts ja estan a la venda a través de la pàgina web oficial de la banda.
Doncs correu, no us quedeu sense, que sempre valen molt la pena aquests concerts de Nadal que fan els barcelonins Mishima. Amb aquest ritme ho deixem aquí. Tornem demà al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.